Ahir era dimarts, dèiem que tenia regust de divendres, avui és dimecres i és dia de partit.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Avui és dimecres 27 de novembre del 2024. Avui, com diem, és dia de partit. El Centre d'Esports Sabadell, que es posa al dia al Luis Suñer Picó del Gira. Una bola extra és el que té l'equip de David Català tres dies després d'haver desaprofitat aquesta oportunitat davant l'Europa d'obrir una escletxa de 4 punts al capdavant del grup 3 de la segona federació. Com diem, avui el Sabadell es posa al dia en aquest duel de la desena jornada que els efectes de la Dana van impedir que se celebrés ara fa qüestió d'un mes amb normalitat. De fet, aquell dia s'hauria d'haver disputat sobre la gespa artificial del camp de Venècia, però aquest endarreriment també ha permès que el procés de ressembrat del Suñer Picó estigui enllestit i que l'escenari habitual de l'equip blaugrana sigui també el terreny de joc on es disputarà un duel, podríem dir, enverinat per les baixes que té el Centre d'Esport Sabadell, de seguida a l'última hora des de Terres Valencianes amb el Sergi Garcés, i també pel moment de forma del rival.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un Hotel Suís que fem possible amb la Rocío García a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Doncs que el Barça s'ha situat entre els 8 primers de la Champions masculina de futbol amb la victòria d'ahir per 3-0 davant el Brest gràcies al doblet de Lewandowski i un altre gol del terrassenc Dani Olmo. L'Atlético de Madrid, per la seva part, es va exhibir guanyant 0-6 a l'Esparta de Praga. Destacar també d'ahir l'empat a 3 del City davant el Feyenoord. Guanyaven els de Guardiola 3-0 en el 74, un Pep Guardiola que després va comparèixer amb esgarrapades a la cara, i també el Bayern 1, PSG 0, amb expulsió inclosa de Dembélé contra les cordes, els de Luis Enrique. Avui, a 6:45, Sturm Graz, Girona, i a les 9, partides a Anfield, Liverpool, Real Madrid, sense Vinícius. A tot això, pendents també a aquesta hora del sorteig de la segona ronda de la Copa del Rei. De seguida repassarem les eliminatòries. Ahir, destacar que es va completar la primera amb els dos partits que quedaven pendents, amb el Parla Escuela 0, València 1 i amb el Manises 0, Getafe 3. I a casa tot això.
Què es comenta la recepció?
Avui farem aquesta prèvia de l'Alzira Sabadell amb el Sergi Garcés, insistim, des de Terres Valencianes, des de fa una estoneta, amb el Roger Benet. També escoltarem Adrián Ferrandis, tècnic dels Blaugrana, la prèvia del partit que té el Natació Sabadell de Futbol Sala, que també recupera avui contra el Bisontes de Castelló al nou pavelló oest, aquest partit de la segona B de Futbol Sala, o l'estrena de la secció de voli platja del club a la Lliga d'Hivern.
La notícia curiosa.
Segona vegada a la història del Barça que un jugador blaugrana amb totes les lletres del nom rival marca un doblet. El 25 de maig del 1966 va ser Josep Maria Fuster Blanc qui li va marcar dos gols al Chelsea Football Club. I ahir va ser el torn de Robert Lewandowski a l'estat Brestois. Li llegim a l'Oriol Jové a X, el mateix que va dir ara fa unes setmanes que Chesney era el nom més llarg de tota la història del club d'un jugador amb menys vocals.
De quin partit no estarem pendents?
Del Puskás Akademia Genk juvenil de la Youth League que arrenca a les 4.
I a les xarxes socials.
Acabem destacant també una piulada de la Federació Espanyola de Futbol que ahir va fer entrega a la sabadellenca Esther Romero de la rèplica dels trofeus de campiona de la Copa de la Reina amb el Barça del 2011 i el 2014. Recordem que l'exjugadora blaugrana, establerta des de fa anys a Aldaia, ho explicava aquí a l'Hotel Suís, va perdre aquests trofeus per culpa de la Dana. Els va fer malbé. La Riuades va ser la seva excompanya, per cert, Leila Wahabi, qui va ser l'encarregada de fer-li entrega ahir, insistim, d'aquestes dues rèpliques a la prèvia del sorteig de la Copa de la Reina.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Una i vuit minuts del migdia d'aquest dimecres 27 de novembre del 2024, insistim, dia de partit al Centre d'Esport Sabadell, que d'aquí a 6 hores i mitja, aproximadament una miqueta menys, es posa al dia visitant l'Alzira, visitant el Luis Suñer Picó en aquest partit que s'hauria d'haver disputat ara fa un mes, a la jornada 10 del grup 3 de la Segona Federació. Ara parlàvem d'Aldaia com una de les poblacions afectades per la Dana al País Valencià. Diria que el Sergi Garcés es troba en una altra d'aquestes poblacions que va patir greus afectacions per les inundacions d'aquell dia. Sergi Garcés, des de Terres Valencianes, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia, bona tarda, com estàs?
Explica tu mateix, on et trobes?
Doncs mira, ens trobem a Pedralba, en aquesta població de l'interior de la província de València, que segur que pels arlequinats i pels sabadellencs de record recent, sobretot perquè ja ens vam fer ressò en el seu moment, Pau, de que l'expedició de tot el material, de tota l'ajuda que s'havia recollit gràcies a l'aportació de gent anònima, de socis, dels propis futbolistes, del cos tècnic del Centre d'Esport Sabadell, havia viatjat cap a aquesta població de València, de la província de València. Vam parlar fins i tot, recordareu segur, amb el president del club de futbol, que va agrair de manera especial al Centre d'Esports l'ajuda i va parlar fins i tot d'un punt d'agermanament, com a mínim, amb un intercanvi de samarretes. Doncs bé, avui ens hem desviat una miqueta de la ruta de l'AP7, per aquells que són més habituals de baixar a Terres Valencianes, segur que la tenen molt coneguda, i hem vingut a veure com era Pedralba, on estava Pedralba i què en deia la gent de Pedralba. Per tant, aquí hem fet la primera parada avui per conèixer una mica més a fons aquesta història de vincle, aprofitant aquest partit del Centre d'Esport Sabadell avui davant l'Alzira. Doncs bé, una miqueta de reforçar aquesta comunió entre les dues ciutats i entre els dos clubs de futbol.
I què tal aquestes primeres impressions de la localitat? Què us han dit, o si heu pogut veure zones afectades?
És un poble molt petitó, molt recollidet, molt de camp, amb molts tarongers a l'entrada, i home, no vull ser ara tampoc molt dramàtic, però et diré que les conseqüències de la Dana encara es noten, i de quina manera. És a dir, perquè us feu una idea, el que és l'asfalt de la carretera i l'asfalt dels carrers té aquella capa de polsim d'haver tingut fang a sobre, que encara no ha quedat net, però sobretot el que més ens ha impressionat, després hi tornarem a anar, i a més avui que la gent estigui molt atenta al web de Ràdio Sabadell i a les xarxes socials de Ràdio Sabadell, perquè d'aquí una estona tindrem una història ben maca per recollir, i la recollirem a través d'imatges, però ens hem apropat un moment al camp de futbol del Pedralba, i el que impressiona, Pau, així d'entrada, és que l'aparcament és ara mateix, que se m'entengui, un cementiri de cotxes. O sigui, els cotxes que han quedat realment malmesos per culpa de l'aigua, per culpa del fang, per culpa al cap de la fi del pas de la Dana per aquestes terres valencianes, doncs estan acumulats gairebé una sobre de l'altra a la zona de l'aparcament, que vindrà a ser segurament l'aparcament habitual del camp de futbol. Doncs ara mateix és, com et dic, l'aparcament cementiri, digue-li així, dels cotxes que han quedat inutilitzats.
Déu-n'hi-do. Recordem que, bé, ho explicaves tu ara, Sergi, aquest camió solidari del Centre d'Esport Sabadell, que ara fa qüestió d'un mes, doncs va anar a parar directament a la localitat de Pedralba. Aquí es va establir aquest vincle entre el club de futbol de la localitat, el Club Deportivo Pedralba i el Centre d'Esport Sabadell, i s'ha de produir en els pròxims dies / setmanes aquest intercanvi de samarretes, aquesta intenció també que té el Pedralba d'enviar la samarreta del club al Centre d'Esport Sabadell, i també de rebre una d'arlequinada per part del Centre d'Esports.
Mira, que et donaré una última hora. La samarreta no viatjarà per correu ordinari, sinó que serà l'expedició de Ràdio Sabadell qui la reculli d'aquí una estona, no donaré moltes més pistes, i la farà arribar a l'expedició del Sabadell, que de moment fa encara temps d'espera a València Capital per anar avui cap a Alzira. Per tant, avui mateix aquesta samarreta del Pedralba, record i agraïment al Centre d'Esport Sabadell, marxarà cap a casa. Per tant, doncs ja la tindrem.
aquí queda el detall, que faltarà aquesta invitació també que va fer extensiva Pau Morilla Giné a través de les xarxes al seu homòleg a la presidència del Pedralba, Rafa, ara no recordo el cognom, Rafa Sanz era el cognom del president del Pedralba.
Doncs d'aquí una estona parlem amb ell, de fet.
Doncs queda extensiva aquesta invitació que va fer en aquest cas també Pau Morilla Giné a Rafa Sanz per visitar un partit també a l'estadi de la Nova Creu Alta. Doncs, fet aquesta introducció, fet també aquest petit parèntesi, Sergi, no podem obviar que al final avui el Centre d'Esport Sabadell, ho dèiem a la introducció del programa, es posa al dia.
Sí, de fet, no estem aquí per casualitat, evidentment, estem aquí per aquest partit d'aquest vespre, el Luis Suñer Picó, el Zira, i aquest partit que el Sabadell té davant la Unió Deportiva Alzira per posar-se al dia, com dius, per recuperar aquell partit que s'hauria d'haver jugat ara fa algunes setmanes, amb motiu de la desena jornada del campionat de Lliga, que per culpa de la Dana doncs, va haver d'ajornar-se, i amb aquesta intenció va viatjar ja el Sabadell, com us deia, avui han fet activació a Paterna, a la ciutat esportiva del València, de fet hem passat per allà també per arribar fins a Pedralba i pensant ja en aquesta cita i en aquesta oportunitat, anem a dir-ho així, Pau, que té avui el Sabadell d'entrada de retrobar-se amb la victòria després de l'empat de diumenge davant l'Europa, però encara més important, de saber que avui en cas de triomf, en cas de sumar els 3 punts, doncs home, és evident que després de 13 partits no es pot parlar de res definitiu, només faltaria, però sí que té de nou una oportunitat al conjunt de David Català per ampliar aquesta diferència respecte als seus immediats perseguidors i, sense anar més lluny, avui, insisteixo, tant de bo que sigui en cas de victòria per posar-se doncs, a 4 punts del segon, que continuarà sent, passi el que passi, al Lleida Club de Futbol.
Aquella sensació, no?, que dèiem al principi, de ser avui una bola extra que té l'equip de David Català o una segona bala, després d'haver desaprofitat la primera al cap de setmana davant l'Europa, d'eixamplar diferències, de posar un partit de terra pel mig amb el segon, quan encara estem més o menys el terç, superat el terç del primer terç de la Lliga.
Sí, com dius, no va poder ser diumenge, es va escapar i gairebé diré que, i encara gràcies, que l'equip va ser capaç de salvar com a mínim un puntet ben suat en el tram final, quan ja es va quedar amb 10 per culpa de la lesió, la lesió de Peque Polo, però avui, com diem, una nova bola extra, una nova oportunitat que se li presenta a l'equip per tenir aquesta oportunitat de continuar ampliant, de moment de mantenir-se, passi el que passi, això sí, al capdavant de la classificació, com a mínim el Sabadell arribarà com a líder segur al partit de diumenge davant la penya deportiva a Eivissa, però en aquest cas doncs, amb aquesta oportunitat de luxe que, de saber que avui no juga ningú, només jugues tu i l'Alzira, i que per tant en cas de victòria doncs, el Sabadell avui pot obrir una petita escletxa, ni molt menys definitiva, però és una escletxa important al cap i a la fi respecte al segon, i deixa'm que ho digui també, ja de pas, respecte al sisè classificat, sí, que sí. Recordem que és precisament aquest Alzira, que seria ara mateix el primer equip que no jugaria el play-off després dels resultats del passat cap de setmana.
Doncs el deixaria, si no m'erro, a 7 punts de diferència, que és una distància notable, eh? Insistim, a aquestes alçades de temporada. Dit això, et sembla que comencem a escoltar protagonistes?
Sí, vinga, i què et sembla? Començarem avui per la vessant arlequinada, perquè vinga. També escoltarem el tècnic de la Unió Deportiva Alzira, que ha parlat a les últimes hores, però comencem pel Centre d'Esport Sabadell, que, com dèiem, va viatjar ahir per carretera, ha fet nit a València Capital, de fet, avui tornarà a l'expedició un cop acabi el partit, i tornarem a escoltar el porter, ara mateix titular d'aquest Centre d'Esport Sabadell, el Geni Càssaro, sobretot al voltant d'això, de tot això que estem comentant ara, Pau, d'aquesta importància de mirar la classificació o no, d'aquesta importància de saber que l'equip és capaç avui d'ampliar la diferència que no va ser capaç de fer el passat cap de setmana, però sobretot partint de la base de centrar-se únicament en el Centre d'Esports, comenta Geni, centrar-se únicament en ells mateixos, deixar passar ràpidament la pàgina de l'oportunitat desaprofitada davant l'Europa i de saber que avui, amb una mica de sort, els resultats poden afavorir o pot afavorir aquest resultat, i ara mateix és l'única preocupació amb la qual viu aquesta expedició del conjunt arlequinat.
És inevitable estar pendent dels resultats, no? I està clar que si t'afavoreixen, doncs molt millor, no? Però sempre parteixo del centrar-nos en nosaltres, i com tu has dit, aquesta setmana és molt important. Tenim un partit aplaçat que s'ha de jugar dimecres i podem ampliar aquest marge, no? Llavors és una setmana que no dona marge ni a lamentar-se ni a centrar-se massa en els errors. Ja haurem de centrar-nos en tot el que haurem de fer dimecres per guanyar.
Doncs les paraules de Geni Càssaro, per cert, deia abans deixar 7 punts a l'Alzira, no, són 8 punts, ara mateix hi ha 5 de diferència entre el centre d'esport Sabadell i el conjunt blaugrana. El Sabadell en té 24 i l'Alzira en té 19. Sí que és cert que ara ens recordava per aquí també, per via interna, el Sergi Parc, Sergi Garcés, que també hi ha un Espanyol B València-Mestalla, que en aquest cas també, en funció del resultat, doncs bé, aquí el València-Mestalla es podria arribar a posar en 20 punts, l'Espanyol B es podria posar en 19, tots dos, bé, en aquest cas el filial Perico tindria un altre partit pendent. Bé, com dèiem ara fa uns dies, la classificació força desendreçada, el que ens importa és el que dèiem, que al final el Sabadell podria obrir forat amb el segon, això és impepinable, això és així, i en aquest cas també donant continuïtat a les paraules de Geni Càssaro, que la setmana això, no, ho deia Bonaldo també, no dona marge a les lamentacions. L'equip ha de corregir coses respecte al dia de l'Europa. El que està clar és que on ha millorat el Sabadell en les últimes setmanes, segurament després d'aquesta aturada per la Dana, ha estat en defensa.
Sí, ha millorat i molt, perquè recordem que durant unes setmanes hi vam parlar molt de la facilitat amb la qual els equips, els rivals, li feien mal al centre d'esports Sabadell, però després del partit contra l'Illicitano, el partit contra el Mallorca del passat cap de setmana, d'ara fa dues setmanes, vull dir, i és veritat, el gol encaixat, el gol del golaç d'Urbina d'aquest cap de setmana davant l'Europa, doncs home, els números del centre d'esports s'han arreglat bastant. De fet, estem parlant que ara mateix el Sabadell és la tercera o quarta defensa, millor defensa, del grup tercer de la segona federació. Ho dèiem al principi de setmana, recordes, Pau, o parlàvem amb el Sergi Parc, que ara comencen a ser uns números ja molt en línia regular del que se suposa de tenir el millor equip de la Lliga, perquè així ho diu la classificació, que és el centre d'esport Sabadell, és a dir, un dels millors atacs, de fet, el millor atac, l'equip més golejador, com a mínim, sí, a dia d'avui, i la tercera o quarta defensa, per tirant de memòria, respecte a la resta dels 18 o els 17 grups, els 17 equips del grup tercer. Dit això, ha millorat, i se li preguntava, evidentment, li vam preguntar al porter com a principal cara visible d'aquesta feina, i està clar que comparteix Geni Càssaro aquest punt de millora. Això sí, ho fa extensible a la feina de tot l'equip, fins i tot més enllà de la rereguarda, més enllà de la línia defensiva, a la feina de tots els jugadors, aquest punt de millora que ha trobat, i tant de bo duri, el conjunt de David Català.
Portem uns partits també que l'equip competeix molt bé defensivament i la veritat que m'han generat poc. Llavors crec que hi ha un gran treball per part de tot l'equip, que no només som els de darrere, sinó que crec que és un treball a valorar dels 11 que hi ha en aquell moment al camp, que crec que estem fent bona feina també en aquest sentit.
Doncs eren les paraules de Geni Càssaro, del porter del centre d'esport Sabadell. Avui, si no passa res estrany, titular també sota pals a la porteria del Sabadell. Simplement per ampliar, o per ser més exactes en les dades que donava Sergi, el Sabadell és la quarta millor defensa, només superat pel Lleida, que porta 8 gols en contra, el Torrent, i l'altre equip és l'ASD Eivissa, que en porten 10, el Torrent amb un partit menys, i el Sabadell amb aquests 11 gols en contra en 12 partits, també amb aquest duel pendent a Alzira. I bé, evidentment també el tema del millor atac, ja ho hem explicat també per activa i per passiva, que numèricament ara sí, quan es reprengui l'Europa a Sant Andreu, ho veurem, perquè li haurem d'afegir de cop també 3 gols al caseller de l'Europa, en aquest 3-5 que va quedar suspès ara fa 15 dies pràcticament al Nou Sardenya. Ara hauríem de fer allò de la ràdio en colors, No està malament el lloc des d'on estaves fent el directe, Ens ha passat per via interna la foto al Roger Benet. No és l'hamburguesa de Múrcia, però Déu-n'hi-do,
El millor són els companys que m'he trobat aquí de tertúlia, que els tinc a la taula del costat, que bé, estan fent doncs el seu vermutet i gairebé participant activament també de l'Hotel Suís a una part de la població de Pedralba.
Bon tribuna desmuntat allà.
Sí, sí.
Bé, dit això, hem escoltat protagonistes durant tota la setmana relacionats amb el Centre d'Esport Sabadell, David Català, Artur Bonaldo, Gianni Cassaro. També hem volgut parlar, Sergi, en les últimes hores amb el tècnic d'aquest Alcira.
Sí, 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 hem parlat amb el tècnic del conjunt blaugrana rival avui del Centre d'Esports Sabadell per conèixer també el punt de vista en aquest cas de les sensacions que deixa doncs aquest partit intersetmanal també per ells, per un Alcira que bé, nosaltres hem fet números des de la perspectiva del Centre d'Esports Sabadell. Evidentment, si mires des de la perspectiva del rival d'avui, Pau, és evident que per ells és una bona oportunitat d'entrada d'enganxar-se encara més a aquest tren dels de dalt, de fet de poder fer l'assalt a la zona de play-off i, per tant, fins i tot per situar-se a només 2 punts, que quedaria així en el pitjor dels casos des de la perspectiva arlequinada, a només 2 punts del líder. Per tant, el tanto amb els números de l'Alcira, que l'agafem en una línia ascendent. I com comentava el seu tècnic Ferrandis, sobretot la possibilitat de veure la millor versió d'un equip que ell comenta ja abans de la tragèdia, ja abans del drama que s'ha viscut per aquesta zona per culpa de la Dana, ja anava doncs amb bones sensacions, però les coses com són. La veritat és que la millora li ha arribat en aquestes últimes 4 jornades, on recorda el tècnic de la Unió Deportiva Alcira que segurament la tragèdia els ha acabat d'unir i encara fa que l'equip estigui donant millors resultats.
Ya estábamos bien, ¿no?, antes de que sucediera, pero la verdad que, como he dicho, creo que esto nos ha unido a todos. Creo que como equipo nos ha hecho muy fuertes, además debido a las problemáticas que hemos tenido, el cansancio, pues bueno, hemos rotado muchos futbolistas, han entrado unos, han salido otros y semana a semana yo creo que todos han demostrado que estaban disponibles y dispuestos a ayudar, ¿no?, por el equipo, y la verdad que se nos está dando bien a nivel de resultados. Llevamos ya 6 jornadas sin perder y la verdad que siempre con la sensación de que no es anómalo, ¿no?, de que estamos haciendo normal algo que para nosotros debería ser muy anormal.
És que al final m'avanço a les estadístiques, Sergi, no perden des de principis d'octubre, des del 6 d'octubre, i són la millor ratxa de la Lliga, igualada amb la del Lleida, amb el segon classificat. Això ha fet que aquest Alcira, que no va començar massa reeixit la temporada, hagi anat escalant posicions a la classificació i se situï a les portes del play-off, tot i que ara escoltàvem també el seu tècnic, Adrián Ferrandis, dir que no era o no és la seva realitat, no?
Sí, evidentment, i si ho haguéssim fet l'aposta a principi de temporada, segurament ningú de cap de nosaltres hagués situat la Unió Deportiva Alcira en el grup de candidats a estar en aquesta part alta, però bé, s'ho han guanyat a pols, ho recordava ara el tècnic, no? 6 jornades sense perdre en aquesta categoria, amb la igualtat que hi ha en aquest grup, Pau, la veritat és que és unes dades per tenir-les molt i molt presents i per ser un avís també de que avui el Sabadell no ho tindrà gens fàcil, més enllà del que digui la història, més enllà fins i tot del que digui la dimensió d'un equip i de l'altre. I en això, Ferrandis ha volgut, doncs, diguem-ne allò de, no sé si posar-se la vena abans que la ferida, deixant clar que la realitat de l'Alcira és molt diferent a la del Centre d'Esport Sabadell, fins i tot a l'hora de parlar de pressupostos i dels objectius que tenen els uns i els altres per aquesta temporada 24-25.
Para nosotros la situación que estamos viendo es totalmente circunstancial. Creo que cometeríamos un grave error si pensáramos que podemos codearnos en el día a día con todos estos equipos como Sabadell. Nuestra realidad es otra. Nosotros hay que recordar que somos el presupuesto más bajo de la categoría, que nuestro objetivo no es otro que salvar la categoría y lo único que buscamos es hacer las cosas bien, disfrutar el día a día, mejorar y bueno, sin mirar a los demás, ¿no?, tratando de ser nosotros cada día un poquito mejor que el día anterior. Y con esa filosofía, pues el tratar de ganar cuantos más partidos posibles y sacar todos los puntos necesarios para la salvación.
Això del pressupost més baix, Sergi, no sé quina certesa tenen, però si algú ens escolta des d'Andratx, per exemple, si algú ens escolta des de, jo què sé, des d'Olot, des de Torrent, podria dir al tanto, que potser no sou el pressupost més baix.
No, és cert que, evidentment, l'Altira és un dels pressupostos baixos de la categoria i un dels equips més modestos que hi ha aquest any en el grup. Això de dir si és el més baix o no, estic d'acord amb tu. Tenim algun equip per aquí pululant, que diríem, que fa pensar, no sé si per l'experiència que vam viure tots plegats en drets o no, en aquest cas a Mallorca, a Palma, que és on es va jugar el partit, al camp de la Penya Raval, però jo diria que segurament per aquí ja pot anar-hi la cosa. Però bé, no està malament, també és lògic que cadascú jugui amb les seves armes. Sí. I en el cas de l'Altira està clar que doncs, bueno, es treuen aquest punt de responsabilitat, si ho vols dir així, o de pressió que li pot suposar ara mateix a l'equip valencià el fet de veure's en aquesta part alta de la taula classificatòria, a diferència, Pau, deixem que ho digui, evidentment del que li passa al Sabadell, que al final el seu objectiu és el que és i que de moment les coses com són, més enllà del nerviosisme en el qual puguem entrar tots plegats, està complint amb les expectatives esperades, és a dir, a principi de temporada donàvem per fet que el Sabadell havia d'estar amunt, a dalt, que el Sabadell és un ferm candidat a l'ascens directe, fins i tot sense passar pel playoff, i ho està fent ara com ara. I en aquesta línia, el tècnic de l'Altira també s'hi ha pronunciat, Adriana Ferrandis. Pau també ha parlat d'aquesta circumstància, no?, de veure el Sabadell en aquesta part alta. Diu, i té clar, quan se li va preguntar per les qualitats, o en aquest cas per la manera i per com veu ell el rival que tenen aquest vespre, a l'hora de dir que potser no és l'equip més atractiu, això sí, que està demostrant, de moment, i que duri, que és de llarg el més solvent del grup.
No es el más brillante en cuanto a vistosidad, pero creo que su propuesta es solvente y sobre todo le da regularidad, ¿no? Es un equipo que sabe trabajar muy bien, que tiene las ideas muy claras, que maneja los registros del juego de maravilla, ataca de forma muy solvente, sin hacer, ya como he dicho, gala de necesidad de hacer cosas diferentes, ¿no?, a lo normal. Defiende bien en ese 4-4-2, muy junto, le generan muy pocas ocasiones de gol. Para mí es como eso, solvencia.
Doncs comparteixo l'anàlisi que fa Adrián Ferrandis. Sergi, el Sabadell fins ara, en aquestes primeres 12, en els primers 12 partits de Lliga, més solvent que no pas brillant. També et dic que aquestes alçades de pel·lícula, amb el Sabadell a la quarta categoria, prefereixo la solvència i els punts que segurament que l'equip brilli,
Oh, i tant. Mira, avui parlàvem una mica del món del futbol i em deia això. Jo li comentava, home, no està massa fi l'equip, està patint moltes baixes. I em deia, ja, però primers, no? Doncs això, al final, jo crec que com a resum seria el millor de tot plegat. Però bé, en tot cas, pendents d'aquest partit, pendents d'aquesta cita d'avui i pendents una miqueta també de... M'has preguntat al principi per on ens trobàvem i quina era la fotografia que et podíem fer des d'aquí de com s'està refent la gent, no?, i els pobles, les diferents poblacions, el que va ser tot el que va deixar, doncs, la tragèdia de la Dana en una població, en aquest sentit, aquí a Pedralba, on va afectar, però va afectar relativament. Espera, que ara tenim aquí una petita discussió a la part de darrere de la taula. Però bé,
per les olivetes o per,
sí,
les braves?
Sí, 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 a veure qui paga la ronda. En tot cas, el que dèiem, un Altira que s'ha hagut de sobreposar, també. Estem a Pedralba, una població que va tenir víctimes mortals, que va tenir, doncs, també moltes conseqüències, però el Altira, que va sortir prou ben parada en comparació amb altres poblacions veïnes, també va tenir els seus problemes, i l'Altira, el club, doncs va tenir es va haver d'adaptar. De fet, recordem que si el partit s'hagués jugat en el seu dia, Pau, s'hagués disputat al camp d'esports de Venècia, un camp de gespa artificial, una alternativa que tenia l'Altira mentre s'acabava d'assentar la gespa replantada. Avui no, avui jugarem a Luis Suñer Picó. Està clar que per ells també han sortit guanyant, recordava el tècnic de la Unió Deportiva Alcira, el tècnic del conjunt blaugrana, perquè tot i que Venècia, el camp de Venècia, era una bona alternativa, està clar també que com a casa, que diria algú, el lloc.
Tenemos la suerte de que a nivel de instalaciones en la ciudad de Alcira pues tenemos mucho, tenemos el Suñer, que en el día a día lo gastamos poco, pero tenemos Chichera, que es el anexo que es también césped natural, que ahora también nos encontramos con un césped en perfectas condiciones. Después tenemos Venecia, tenemos Tuley, que son dos campos de césped artificial, pero el día a día lo hacíamos en Venecia y la verdad que el estado del terreno de juego era pues muy malo, ¿no? Es un césped de las primeras generaciones, la escuela de Alcira tiene muchos niños y se picha muchísimo y la verdad que eso pues en el día a día no voy a decir que nos perjudicava, perquè no lo sé, lo que sí que és verdad que lo cambiava tot.
Doncs deia en aquest cas també Adrián Ferrandis que realment doncs estava malament, la gespa del camp de Venècia, per sort el Sabadell no l'arribarà a trepitjar, de moment ho farà davant, ho farà damunt la gespa ressembrada natural del Luis Suñer Picó. Tot això començo a estar pendent també, Sergi, després ho repassarem, però de les eliminatòries de la segona ronda de la Copa del Rei. Acabo de veure, per exemple, un Ude Logroñés-Girona i un Salamanca-Celta. Ude Logroñés, on milita, si no m'erro, Àlex Gualda, no?
Àlex Gualda i Quique Rollo,
no? I Quique
no?
Rollo, sí.
Està
sí,
per allà.
Sí. Mira, Barbastro Espanyol també acaba de sortir ara mateix.
Buah. Fa freda,
Com a mínim no és un desplaçament tampoc
molt... I si ets el Barbastro t'ha tocat un primera divisió, que està molt bé.
Sí.
Que com a premi pel conjunt aragonès el voldríem nosaltres, aquest premi també.
També dic una cosa, sorteig lent perquè van connectant amb diferents seus dels equips per veure com reaccionen també a aquests aparellaments. Però bé, a tot això, recordo en el seu dia quan parlàvem amb el president d'aquest Alcira, amb Juan Antonio San Juan, Sergi. Ja sé que els dos no anem massa sobrats de memòria, però crec recordar que ell parlava els primers dies que no s'havien pogut posar en contacte amb el seu entrenador, que estava incomunicat per la Dana, amb Adrián Ferrandis precisament, qui també s'ha referit a totes aquestes afectacions que va tenir o que ell mateix va patir.
Sí. Mira, amb això acabarem, perquè és un bon reflex del que es va viure aquells dies, un bon reflex de com ho va patir la gent i el tècnic, en aquest cas de la Unió Deportiva Alcira, serveixi com a exemple del que segurament li va passar, en el millor dels casos, a moltíssima gent, no? Doncs això, sobreposar-se a una circumstància tràgica, sobreposar-se a una situació que ningú no veu a venir i que ningú no espera, en aquest sentit, no? I ell explicava doncs la seva vivència personal, fins i tot com per fer res, qüestió de 15-20 quilòmetres que separen el seu poble d'Alcira per anar a treballar, doncs l'odissea, anem a dir-ho així, i els problemes que s'hi va trobar al llarg d'aquells dies i que va afectar doncs no només el tècnic sinó a moltíssima gent en el dia a dia per tornar a una relativa normalitat.
Varios de nosotros estuvimos totalmente incomunicados, sin podernos desplazar ni salir de nuestras poblaciones. Después ya la semana siguiente, el miércoles, ya comenzamos a hacer acto de presencia en los entrenamientos, pero, por ejemplo, de mi casa a Alcira, yo tengo desde Catarroja a Alcira, yo tengo 25 minutos en coche, pues se convertía en una hora y media, ¿no? Y bueno, y algunos de los jugadores llegaban incluso a dos horas de viaje por las retenciones que habían y por la dificultad que había para circular.
Doncs aquest era també el testimoni que portava en aquest cas Adrián Ferrandis de com va viure els dies posteriors a aquesta Dana. Europa, Les Palmes, a tot això acaba de sortir, el sorteig de la Copa del Rei, i Egea, València. Són els aparellaments que es van confirmant, els anirem dient, durant aquest hotel suís. Salut a Roger Benet.
És que no s'ha retirat ni un pam del micròfon.
M'ha esquitxat a mi tot. La mare que el va parir, de veritat, eh? Ai, Déu meu. Bé, a tot això, va, dues més. I ja us deixo dinar. Tema tele, perquè he vist que potser hi havia algun malentès, no?, a les xarxes.
Sí, no ho hem pogut acabar de confirmar, Pau. Hem intentat parlar amb els responsables de la Unió Deportiva Alcira, perquè hem vist aquest anunci tots plegats a les xarxes socials on feien doncs, recordatori del partit d'avui, i dintre de la informació del partit, com fa el Centre d'Esport Sabadell els dies de partit a l'estadi, doncs ha recordat horaris, etc. i tornava a sortir el logo, l'anunci de que el partit es podria veure per Futbol Club. Dic en públic el que he anat responent algunes persones ja en privat. No tenim constància de que hagi hagut canvis. No tenim constància. Jo vull pensar que, home, tant de bo ho hagin solucionat i tant de bo que avui hi hagi imatges de televisió. Però em fa més la impressió que ha estat allò de fer un copiar i enganxar,
sí,
d'algun anunci anterior que se'ls hi ha colat, que no pas per circumstàncies de que hagi hagut alguna millora. Que, insisteixo, tant de bo ho hagin pogut solucionar. Ahir la notícia o la informació amb la qual nosaltres treballàvem, i és la que vam dir i la que continuem havent de dir a hores d'ara, és que no hi haurà televisió perquè no hi havia internet a Luis Suñer Picó. Però res, dic el mateix que he dit al principi de la connexió, Pau, que la gent estigui atenta a les xarxes socials perquè tan bon punt tinguem notícia, nosaltres la donarem per una via o per una altra. Però si m'hagués d'arriscar a hores d'ara, jo diria que és més fruit d'això, d'un copiar i enganxar, que no pas de que s'hagi solucionat a les últimes hores, perquè ahir ens asseguraven que era pràcticament impossible que això passés.
Bé, en qualsevol cas, si no, tots atents a la prèvia, a les 7, al Sabadell, en joc de Ràdio Sabadell, allà acabarem de donar els últims detalls al voltant de si es pot veure o no es pot veure el partit, i en qualsevol cas, ara que l'escoltàvem estornudar, Roger Benet preparat també allà a Terres Valencianes per oferir-nos un resum en vídeo al final del partit. Va, que us deixem fer el vermut tranquils, Sergi, Roger, i també, doncs, xerrar una estoneta amb el president del Pedralba, amb Rafa Sanz, i que després doncs puguem tenir aquesta història també amb imatges gràfiques als canals, a les xarxes de Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé, ens escoltem aquest vespre.
President, i una sorpresa afegida.
Ah.
Fins aquí. Vinga, va. D'aquí una estona ho podeu gaudir tots plegats.
Que vagi bé.
Fins ara.
Doncs nosaltres completem aquesta prèvia de l'Alcira Sabadell d'aquest vespre. A tot això, un petit parèntesi, Pontevedra, Villarreal i Cacereño, Atlético, Madrid. Li ha tocat la grossa, segurament, al conjunt extremeny. Per cert, amb Javi Barrio, amb l'exarlequinat, les imatges de la federació celebrant aquest encreuament entre el Cacereño i l'Atlético de Madrid. De seguida completem la resta d'eliminatòries d'aquesta segona ronda de la Copa del Rei. Abans, com diem, les estadístiques. Avui no hi és la Núria García, per tant, qui li posa veu és el nostre estudiant en pràctiques, l'Edu Gutés.
El llibre de registre.
El Sabadell té avui l'oportunitat d'obrir un forat de 4 punts respecte al segon després de 13 jornades. Davant, però, hi haurà un dels equips més en forma i que es pot situar en posicions de play-off descens.
El rival.
L'Alzira encadena 6 partits consecutius sense perdre, la millor ratxa actual de la Lliga igualada amb la de Lleida. No ho fan els d'Adrián Ferrandis des del 6 d'octubre a casa davant la Sociedad Deportiva Eivissa. De fet, les 3 derrotes que han patit enguany han estat en els seus 2 terrenys de joc, tant a la gespa natural del Luis Suñer Picó com a l'artificial del Camp de Venècia.
La curiositat.
Una de les peces clau d'aquest Alzira és Leandro Montagut, el del Balat de la Ribera, als seus 35 anys, compta amb una dilatada trajectòria a l'antiga segona B. Tot i això, únicament s'ha vist les cares un cop amb el centre d'esports.
Beitia, amb cama dreta. Vinga, Beitia, fill meu. Llançament de Beitia! L'atura Leandro. L'atura Leandro.
Va ser, efectivament, a la semifinal del play-off de Marbella. Per sort, el seu homòleg a la porteria arlequinada, Ian Mackay, li va acabar robant el protagonisme a l'ex de la Cultu.
Els precedents.
L'Alzira és un dels equips fetitxe del Sabadell. 10 partits i una única derrota la primera vegada que es van veure les cares a la nova Creu Alta fa més de 36 anys. Al Sunyer, les xifres són encara més espectaculars. 4 victòries arlequinades i només un empat. L'última visita, l'any d'Ipurua, va acabar amb victòria per la mínima amb un solitari gol de falta directa del Masterchef Eneco Fernández de Garayalde.
Amb el xiulet a la mà.
El mateix que es va signar en el seu dia. Marcelo Ibáñez Juárez, col·legiat de Yecla que acaba de complir 27 anys. És la seva segona temporada arbitrant a la categoria. No ha coincidit mai amb el Sabadell i únicament una vegada amb l'Alzira, un empat de principis d'any davant el Badalona Futur. Aquell dia va mostrar 2 grogues visitants a Vargas i Pedraza, precisament. Atenció, perquè la seva mitjana és molt alta, 6,71 grogues per partit i 0,88 vermelles.
El llibre de registre de l'hotel.
Doncs un àrbitre casolà, 4 partits a més aquesta temporada de Lliga, 4 victòries locals, ara, com deia l'Edu, també pràcticament 7 grogues per partit i pràcticament també una vermella per enfrontament, per tant, s'haurà de filar prim en aquest sentit. Continuem veient aquestes eliminatòries de la segona ronda de la Copa del Rei, amb implicació també de rivals del Centre d'Esport Sabadell a la Lliga. Per exemple, acaba de sortir ara la bola de l'Olot, que s'enfrontarà al Sevilla, l'últim rival de primera divisió que va tenir el Sabadell a la Copa del Rei. També acaba de sortir la de la Unió Esportiva Sant Andreu, que s'enfrontarà al Real Betis Balompié, de Sergi Altimira, el Narcís Sala. Per tant, eliminatòries atractives per l'Olot i per la UESA davant dos dels principals equips andalusos. També hem vist ara, per exemple, un Ávila Valladolid, un Estepona Leganés, un Minera Alavés, i acaba de sortir ara la bola del Conquense. S'estan esgotant, aquests aparellaments entre equips inferiors i els primeres divisions. No, recordem que no van a la Supercopa d'Espanya. Doncs acaba de sortir també un Conquense Real Sociedad. Bé, en qualsevol cas, ara acabarem de completar les eliminatòries. També, simplement, encara en clau arlequinada, recordar que en les últimes hores el filial ha comunicat la baixa d'Hugo García Yáñez, el migcampista que va arribar a l'estiu procedent del juvenil del Girona i que no havia entrat massa fins ara en els plans de Conrad García. Segona baixa, recordem, després de la d'Ivan Bustamante, que va marxar al Rubí. Se n'espera alguna més i això donaria marge també a incorporar futbolistes a l'equip de Conrad García, a reforçar el filial abans que es tanqui la finestra al mes de febrer. Acaba de sortir ara mateix també l'aparellament entre l'Orihuela i el Getafe. Fem una aturada per la publicitat aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell i quan tornem parlem de futbol sala o de vòlei platja.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Ai, ai, multireformista. Allò que havia de ser una reforma de dos dies acaba sent de dues setmanes perquè cal canviar les canonades. Si les obres són lentes, si més no que la compra del material sigui ràpida. A Obramat hem dissenyat els nostres magatzems perquè no perdis ni un segon. També pots comprar a Obramat.es amb lliurament en 24 hores o recollida en dues hores, on compren els professionals. Obramat.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, un quart d'hora per arribar a les dues. Qui també recupera avui el partit ajornat en el seu dia pels efectes de la Dana és el Club Natació Sabadell de Futbol Sala. Els de Jordi Marín reben el Bisontes de Castelló amb una novetat important. Atenció, l'enfrontament es disputa al recentment estrenat Pavelló Oest i no al Pavelló Nord, com és habitual. S'ha referit, i atenció també a la resposta, un dels golejadors de l'equip, Cristian Rodríguez.
No sé ni on està. No sé res. Sé que és un nou perquè ho han anat penjant uns jugadors de la Raona o del Terrassa, no sé. Ho vaig veure penjar per Instagram i sé que és nou i tal, però no sé. Però bueno, és igual, crec que l'hem de comptar com si fos a casa. És a Sabadell, juguem a la nostra ciutat, qui fa el viatge són ells. Ells segur que no han jugat mai, o sigui que hem de guanyar sí o sí, hem de comptar aquest partit com si fos a casa.
Doncs davant hi haurà un històric, l'històric Playas, que ara malviu, entre cometes, a la part baixa d'aquesta segona B, marcant la salvació i a 4 punts del club, tot i que té aquest partit pendent i un més. Un conjunt, segons Rodríguez, que presenta similituds amb el Pilar Valencià, el rival contra el qual van empatar a domicili aquest passat cap de setmana.
Sí que és un equip molt jove i els equips joves sempre es compliquen. El Pilar de València també eren molt joves i potser tècnicament no són el millor equip de la categoria, però corren, són disciplinats, ordenats, treballen bé. Suposo que el Playas, bueno, el Bisontes serà igual, un equip jove, ordenat, que saben el que juguen i molt sacrificats.
Deia Rodríguez també que sobretot s'ha de parar atenció a un parell de joves jugadors que han sortit de la base del Gimbi Cartagena. Encara està força desendreçada també aquesta classificació de la segona B de futbol sala, amb uns quants partits pendents, però val a dir també que el club es podria situar quart si guanya per 5 gols de diferència aquest partit, que arrencarà a 8:45 al pavelló oest entre el Natació Sabadell i el Bisontes, corresponent a la 8a jornada.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
Un parell d'eliminatòries més que acaben de sortir, que impliquen equips de primera divisió, Unionistas Rayo i Ceuta Osasuna. Estan començant a sortir els equips de primera federació. Alguns, insistim, un parell de afortunats encara podien tenir els aparellaments davant rivals, en aquest cas de primera divisió. Aquests dos de primera federació contra els dos de primera divisió. Ara ja els que estan sortint de primera federació s'enfronten a equips de segona. Per tant, ja comencen a anar més per feina també en aquest sorteig de la Copa del Rei. Mentrestant, nosaltres el que hem de fer és parlar de vòlei aquí a l'Hotel Suís, perquè aquest passat dissabte ha estat de dinàmiques ben diferents pels dos sèniors del Club Natació Sabadell. Pel que fa al masculí, els d'Adrià Jiménez es van imposar amb contundència al Xàtiva per 3-1 a les Naus, amb sets força diferenciats, i continuen segons en aquesta classificació del seu grup de Superliga 2. L'objectiu de la Copa Príncipe és cada vegada més a prop pels nedadors, i és que a falta de només 3 jornades per acabar la primera volta, el club somia en gran per disputar aquest torneig del mes de gener com un dels millors 6 equips de la Superliga 2. El tècnic del club, Adrià Jiménez, reconeix que estan il·lusionats amb aquesta possibilitat.
A principi de temporada no teníem un objectiu, que era aquesta possible Copa. Ara hi ha l'opció, llavors s'ha de lluitar fins al final si realment volem somiar amb aquest objectiu. De moment hem aconseguit, el quart set ja estàvem motivats perquè sabien el que jugaven.
Abans, però, li queden enfrontaments al Natació Sabadell amb rivals directes, com el d'aquest proper dissabte, a 8:45 del vespre, a la pista de l'Indescar Zaragoza, el tercer classificat a 3 punts de diferència. Els aragonesos venen de guanyar la pista del Roquetes, un rival directe de la part alta. El tècnic nedador, Jiménez, reconeix que serà un partit molt difícil.
Ens toca un rival molt dur, que ha tingut dos fitxatges brasilers que són jugadors molt bons. Ara ens toca lluitar fins al final i veure realment si nosaltres estem en el lloc on ens pertoca, que jo considero personalment que sí, però s'ha de lluitar fins al final i veure que nosaltres tenim aquest objectiu igualment.
El partit entre l'Indescar i el Natació Sabadell arrencarà dissabte a 8:45 de la nit a la capital aragonesa, i per la seva banda el sènior femení de Xavi Perales va caure estrepitosament 0-3 a les Naus davant el quart classificat, un altre rival directe, el Premià de Dalt. Les nedadores es van veure perjudicades per la falta de contundència a l'hora de rematar jugades i van perdre els 3 sets per la mínima. El tècnic Perales mostra la seva preocupació, però confia plenament a refer-se de la situació.
Realmente hemos jugado muy mal, sí, y entonces bueno, tenemos que ir otra vez a rehacernos como hicimos la semana de Balbona, y la clave está en la semana, sí, durante la semana tenemos que encontrar las claves para el siguiente partido, eso cada semana, y seguir, tratar de llegar a lograr una regularidad en el juego, que es un poco lo que nos está faltando de partido a partido.
Doncs aquest femení, que és setè a la taula i cada vegada, com dèiem, es despenja més d'aquesta zona alta, que era l'objectiu de la temporada. Dissabte intentaran tornar al camí de la victòria en un altre duel directe a la pista del Bordils, que és el 6è classificat. Serà, en aquest cas, a les 7 de la tarda. I no deixem el vòlei, en aquest cas, però, el que es juga sobre sorra i no sobre parquet, perquè el Club Natació Sabadell s'estrena aquest cap de setmana a la Lliga de Clubs de Vòlei Platja d'Hivern. En aquesta primera edició de la competició, el club hi participa amb un equip masculí capitanejat per Sergi Ranyer, campió 2 anys consecutius del circuit Vichy Catalana a l'estiu, i un de femení capitanejat per Marta Galceran, exjugadora del Sant Cugat i habitual als campionats d'Espanya de platja. Per parlar d'aquesta primera edició de la Lliga de Clubs de Vòlei Platja d'Hivern, tenim al telèfon el president de la secció, l'Òscar Llagostera. Què tal, Òscar? Com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Deixa'm preguntar-te així d'entrada com es va gestar la participació en aquesta primera edició de la competició.
Doncs, bueno, és una iniciativa de la Federació Catalana que ja feia un temps que havia proposat i al final aquest any sí que han sortit els equips suficients com per fer la Lliga. L'any passat ja ho van proposar, però no van sortir suficients equips, i aquest any sí que han sortit els equips i, per la nostra part, doncs, molt contents de poder-hi participar.
Amb quin objectiu sortiu en aquesta competició de clubs?
Bueno, al final l'objectiu ja veurem a mesura que vagi avançant. De moment comencem aquesta setmana que juguem contra BCC amb l'equip masculí, perquè l'equip femení la primera jornada descansa i anirem veient doncs, com avança la competició.
No sé què significa també, en aquest cas, pels equips de vòlei platja del club, ser capitanejats per dues estrelles, anem a dir, d'aquest esport, com són el Sergi Ranyer i la Marta Galceran, que destaquen tant i tant durant l'estiu.
Doncs la veritat és que per nosaltres és un orgull que aquestes persones siguin les que capitanegen aquests equips, tant el Sergi Ranyer, que ja fa 2 anys que està amb nosaltres a nivell d'entrenador, que també està jugant el Vichy Catalan Tour a nivell de jugador, i amb la Marta Galceran, que també des del principi que hem fet l'activitat de vòlei platja, que ens està ajudant, i la veritat és que és un orgull poder comptar amb aquestes persones i que una mica han estat les líders a l'hora de formar aquests equips. No? Al final, dins dels grups d'entrenament que ja tenim actualment al club, doncs les persones que s'han mostrat interessades en participar en aquesta competició són les que ho faran, i per nosaltres doncs, estem contentíssims que hi hagi aquesta voluntat de competir amb el nom del club. No?
Aquesta secció de vòlei platja del club, Òscar, realment porta, m'atreviria a dir que fins i tot pocs mesos, pocs anys en marxa, la vau engegar, la vau impulsar ara fa poc temps, però ha donat molt bons resultats. No sé si podríem dir que fins i tot ha estat una progressió meteòrica de la secció.
Sí, la veritat és que estem molt contents amb com ha arrencat amb aquests 2 anys que fa, que des que va començar, i inclús doncs, arribant a aquesta participació a una competició de la Federació Catalana, i, bueno, i diàriament doncs, estem treballant en millorar les instal·lacions i en millorar també l'activitat, i també doncs, sabem que hi ha molt interès, no?, a la zona del Vallès aquí a tenir doncs, competició i activitat de vòlei platja, i la veritat és que estem molt satisfets amb com està funcionant.
Ara també ho deies tu, Òscar, que al final el masculí doncs, juga fora, el femení descansa, per tant fins al cap de setmana següent no tindrem aquesta primera activitat, aquest primer partit a Can Llong. Imagino que amb ganes no, també de veure com respon la gent, de quina expectativa hi ha també el fet de poder veure un partit de vòlei platja al mes de desembre a les instal·lacions de Can Llong.
Sí, la veritat és que, desgraciadament, pel tema del canvi climàtic, doncs cada vegada més el desembre, gener, amb dia al matí, doncs es pot jugar tranquil·lament al Vallès, al Sabadell, amb vòlei platja, i la veritat és que, a més, les instal·lacions de Can Llong són un luxe amb tot l'entorn, i la veritat és que pot ser un molt bon punt de trobada a tots els amants del vòlei platja.
Les dues últimes. No sé si això també pot suposar, Òscar, que aquesta lliga de clubs pugui treure l'etiqueta o pugui disminuir aquesta etiqueta d'esport d'estiu al vòlei platja, que se'l pugui veure com un esport que es pot practicar durant tot l'any.
Sí, de fet ja fa 3 o 4 anys que hi ha unes lligues d'hivern a nivell federació que s'estan disputant a Vall d'Hebron amb unes instal·lacions de la Federació Catalana i que cada cop més jo crec que hi haurà més instal·lacions per poder disputar vòlei platja durant tot l'any. I nosaltres des que vam començar, doncs des de fa 2 anys que a l'hivern també s'està fent entrenaments que són a l'aire lliure, que potser t'has d'abrigar una mica més, però no per això la gent deixa d'entrenar a vòlei platja. El que li agrada vòlei platja li agrada l'estiu, li agrada l'hivern, i la veritat és que la gent està contenta de poder fer vòlei platja a Sabadell durant tot l'any.
I l'última, més a nivell de la secció d'indoor, anem a dir-ho així, de vòlei. Preguntar-te, Òscar, també per aquest inici de temporada dels dos sèniors, realment amb unes sensacions un punt contraposades i agradolces, no? El masculí potser per sobre de les expectatives, lluitant per tota una Copa Príncipe, i el femení, que també havíem intuït potser que lluitaria per la part alta, li està costant acabar d'arrencar, no?, a Primera Nacional.
Doncs sí, la veritat és que el sènior masculí de Superliga 2 està funcionant molt bé, la veritat és que la combinació de jugadors i entrenador està funcionant molt bé, i potser inclús pues, una mica per sobre de les expectatives, com bé dius, però al final és fruit del seu treball, val? Tant de jugadors com d'entrenador, i jo crec que es mereixen estar on està. Val? Ara sí que és veritat que venen dos partits molt importants, dos, tres partits molt importants, que són els tres que falten de la primera volta i que podran marcar, però tot i així, tant si quedem segons com... O sigui, tant si acabem anant a Copa Príncipe com si no, o sigui, jo crec que el resultat d'aquesta primera volta serà sensacional. Evidentment, el fet de poder anar a Copa Príncipe pues, seria posar la cirereta, no? I sé que als jugadors els hi fa molta il·lusió, a la secció també, i la veritat és que estem il·lusionats amb com està funcionant aquest equip. En el cas del sènior femení, doncs jo crec que sí que hi ha hagut algun partit que segurament el rendiment de l'equip no ha estat el que hauria de ser a nivell de... Que jo crec que és un equip que té molt bons jugadores, val? I que doncs, el millor per punts concrets, per diguéssim, per mala sort, el millor amb alguns finals de set, doncs, a la millor no han tret tots els punts que haguessin pogut obtenir, no? Però jo crec que bueno, al final si analitzen una mica el que ha passat i intenten posar-hi solució, a veure si podem una mica recuperar el bon ritme amb el que vam començar i pujar una mica a la taula classificatòria.
Doncs tant de bo que acabi bé la pel·lícula pel femení de Primera Nacional. Òscar Llagostera, president d'aquesta secció de vòlei del Club Natació Sabadell, gràcies per haver compartit uns minuts amb nosaltres a l'Hotel Suís al voltant d'aquesta estrena de la Lliga de Clubs de Vòlei Platja. Molta sort i molts encerts.
Moltes gràcies a vosaltres.
Informacions en format més breu. Ahir es van posar al dia els sèniors de waterpolo del Club Natació Sabadell. Tots dos, a més, ho van fer amb victòria. En el cas del femení, sense rotacions, golejant 15-5 Lecheir de Canari. Les de David Palma passen a liderar la Lliga Iberdrola en solitari, amb 3 punts més que el Terrassa, el Sant Andreu i el Medi. I avui també s'hi podria afegir el Mataró, que recupera a Rubí el seu partit pendent. I precisament contra el conjunt maresmenc va guanyar també amb claredat el masculí, en el seu cas 15-9 amb 4 gols d'Àlex Bowen. A la mitja part, l'enfrontament ja estava gairebé sentenciat amb el 8-2. Els de Quim Colet avancen al Terrassa, que té un partit menys, i es queden a 2 punts del CNB, però tots dos encara han de jugar davant l'Atlètic Barceloneta en aquesta primera volta de la divisió d'honor. I en una altra divisió d'honor masculina, la de tenis taula en aquest cas, el Natació Sabadell continua líder amb un partit més que l'Hospitalet, després de guanyar amb una relativa comoditat a la pista del CUE, al Palma. 1-5 es van imposar els nedadors, si bé cert que a 2 punts de Luca Kidacheli i de Mika O'Connor es van decidir en el cinquè joc. Amb la victòria a la butxaca, l'últim punt el va cedir el tècnic Àlex Bocanegra. El següent compromís, dissabte a les 5 a Can Llong, tampoc hauria de tenir massa història davant l'Esparreguera, que es troba en zona de descens a Primera Nacional. I en rugbi, un últim apunt, derrota dels dos sèniors del Sabadell Rugby Club. Els nois que entrena Arnau Bax van caure a casa davant el líder de la Lliga, el filial del Sant Cugat. El partit va estar igualat i no va ser fins al tram final que els santcugatencs van obrir distància al marcador per posar el definitiu 14-33. Els arlequinats tancaran la primera volta aquest dissabte a les 7 contra el Sitges B, l'últim classificat, i les filadores, per la seva part, van caure de manera clara al camp de l'Ingenus Zaragoza per 49-0 i acaben la primera fase com a quartes classificades i jugaran a partir de la segona part de la Lliga a Primera Catalana. Ho deixem aquí, abraçada de la Rocío García i del Toni González, al control de so. Ara el Notícies Migdia, avui amb la Mireia Sanz. Avui, recordem, ens hi tornem a posar els del Sabadell en joc a les 7 amb aquest Alcira, Centre d'Esport Sabadell, de la desena jornada de la Segona Federació. Que vagi bé, fins després.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.